Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda i bona Pasqua, amics i amigues. Un temps, el de la resurrecció del Senyor, que ha començat en l'àmbit de l'Església Universal, com segurament ja sabeu, amb crides del Papa a la pau, també coincidint amb el 60è aniversari de l'encíclica Pacem in Terris, Pau a la Terra, de Sant Joan XXIII. Amb tot aquest context, el cardenal Joan Josep Omella enviava dimarts una carta a totes les comunitats cristianes de l'Arxidiòcesi de Barcelona en què demana que es facin ressò de la preocupació per la sequera que pateix Catalunya i que facin pregàries cada dia en l'Eucaristia perquè plogui. En aquesta línia, Omella proposa també organitzar rogatives amb la mateixa intenció. L'arcabisbe de Barcelona s'adreça a tots els creients de les parròquies, els moviments, les escoles i les comunitats cristianes en general a partir del perill que aquesta sequera tan forta pugui tenir greus conseqüències per a l'alimentació, per a l'equilibri del medi ambient i per a la supervivència de la fauna salvatge. El també president de la Conferència Episcopal Espanyola recorda una frase del Concili Vaticà II en què l'Església fa seus tots els problemes de la humanitat i expressa finalment el seu desig que les pregàries per la pluja siguin escoltades i que el Senyor ens ofereixi l'aigua tan desitjada per als camps, per als pobles i per a les ciutats. Com no pot ser d'una altra manera, fem nostre també aquest desig en forma de pregària. Avui a la taula de testimonis parlarem de la 17a jornada de mestres i professors de religió de Catalunya, que es farà demà dissabte a Montserrat. I també presentarem Assaltar la Bíblia, una nova sèrie de fragmenta editorial que amb quatre llibres posa en marxa tot un treball, podem dir que alternatiu, integrador, sobre el que és l'estudi i la difusió de la Bíblia. De tot això parlarem a la taula i també tindrem el nostre tema habitual de música d'inspiració cristiana, molt centrat, evidentment, en la Pasqua de Resurrecció i algunes notícies d'aquests dies. Després de la Setmana Santa, i tot esperant que hagin anat bé aquests dies, si han estat de descans, amics oients, comencem salutacions del Jorge Martínez a les vies de so, avui de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Us acompanyarem fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Comencem. Obrim la taula de testimonis. El Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió a Catalunya i la Fundació Escola Cristiana han organitzat per demà dissabte a Montserrat la 17a jornada de mestres i professors de religió amb temàtiques interessants diverses proposades per als participants. Una d'elles és l'interès per a la promoció del Pacte Educatiu Global del Papa Francesc amb una ponència inaugural del jesuïta Enric Puig. També es parlarà del seguiment de les situacions d'aprenentatge i la teologia en el nou currículum de religió catòlica amb tallers dirigits per Antonio Roura i Antonio Caño, i es parlarà, entre altres temàtiques diverses, sobre la prevenció dels maltractaments i els abusos a infants i joves amb un taller dirigit per Raimon Novell. I després, altres tallers relacionats amb l'espiritualitat, la vida monàstica i la pastoral. Tot això en l'àmbit incomparable de Montserrat. Ens acompanya a la taula de testimonis i el saludem ja per començar, Eloi Aran, que és el cap de l'àrea de pastoral i socioeducativa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, també arquitecte i teòleg. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, bona Pasqua.
Igualment, tot bé? Preparant la trobada de demà, oi?
Sí, i tant.
Bé, quin és el principal objectiu i l'aportació d'aquesta jornada per als mestres i professors de religió?
Aviam, les jornades en general no tenen un objectiu específic per cap d'any, llevat de l'any passat, que com que hi havia el nou currículum de religió es va centrar en la formació del nou currículum de religió. Però, és a dir, sempre manté aquest triple objectiu citat, no? Lloc de trobada per compartir la missió, lloc de formació, ben divers, com ja hem vist, i lloc de celebració amb aquest caràcter festiu. Però així i tot, aquesta trobada caldria destacar, crec jo, dues coses. Tres. La primera és un reconeixement al Pere Micaló, que és el responsable del CIERC, el Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de Religió a Catalunya, perquè és el número 17 no és un 20 ni un 25, però sí que és veritat que el Pere ha estat al darrere d'aquestes trobades durant molts anys i cal fer-li aquest reconeixement pel seu saber bon fer, el tracte i demés. Uh-huh. Després, per altra banda, el que hem comentat del Pacte Educatiu Global. Recordem que fa poc el cardenal Tolentino de Mendoza uh-huh. Va promoure a través també de l'organisme internacional d'educació catòlica un mecanisme d'avaluació del Pacte Educatiu Global, perquè ja fa 3 anys d'això. Va passar el temps.
Sí, sí, i
passar
tant.
El temps,
i tant.
Ja fa 3 anys i des del Vaticà es promou, diguem, aquesta ja avaluació i prendre el pols de com és aquesta iniciativa. I per altra banda, jo crec també, en tercer punt, destacar que es fa a Montserrat no perquè sí, sinó perquè són els 75 anys de l'entronització de la Mare de Déu, el qual era realment molt escaient poder fer aquesta trobada a Montserrat i tornar a veure'ns d'aquesta font.
Bé, quina importància té d'altra banda per a l'Església i per a la societat el fet que existeixi una assignatura de religió o una formació en temàtica religiosa, temes ja molt comentats també socialment?
Sí. Aviam, des de l'Església a vegades hi ha cristians que diuen que la catequesi es fa a la parròquia i que ha de ser una cosa extraescolar, no? Llavors, davant d'això cal repetir mil i una vegada més que són coses diferents.
Catequesi és una cosa i assignatura de religió una altra.
Aleshores, la religió col·labora solidàriament en l'assoliment de totes les competències humanístiques de l'escola. Per exemple, no es pot entendre Plató si no es parla dels mites, ni tampoc no es poden parlar dels primers escrits en català si un no sap què és una homilia. O bé que el 70% de les obres culturals del nostre país, que ens fa ser qui som i parla de nosaltres, són de temàtica religiosa, no? Per tant, hi ha classe de religió perquè l'Església no ha estat mai una secta mistèrica, bunqueritzada, tancada, només per uns pocs escollits i demés, sinó que sempre ha tingut, pel seu propi ADN, una dimensió social, pública i sempre a favor del bé comú. Per tant, té una dimensió pública, exterior, social, que ha de tenir també un lloc corresponent dins del camp educatiu.
Uh-huh. Per tant, no hi ha dubte que la religió és important en el currículum escolar, en l'educació obligatòria. Una altra cosa és si el model actual de la religió catòlica optativa i alternatives és revisable, és millorable, però sempre és important la formació religiosa. Bé, la promoció del Pacte Educatiu Global, ara ho dèiem, Eloi, que defensa el Papa Francesc, que és un dels eixos d'aquesta jornada. Hi ha altres temàtiques, com la prevenció de maltractaments o abusos i també l'espiritualitat. Cap a on creu vostè que ha d'anar el sistema educatiu en tot el que és la formació religiosa, ara que parlàvem de model revisable o model millorable?
Aviam, quan parlem de religió, ja sabem tots per etimologia que religió ve de relligar, per tant, es tracta de crear llaços, estendre la mà, construir ponts, i això és Pacte Educatiu Global. Aquesta és l'actualitat, diguem, de la religió, de la classe religió, de l'espiritualitat, no? Recordàvem aquesta carta del cardenal Tolentino d'avaluació dels 3 anys del Pacte Educatiu, i repassant aquesta avaluació veiem ítems que tracten l'espiritualitat des d'una identitat cristiana, però que també que s'obre al diàleg, que va a l'encontre de l'altre, i que sempre busca aquest bé comú que és l'educació. Jo crec que la religió va enfocada cap aquí, o sigui, aquest és el marc de la religió, no? Uh-huh. I hi ha un aspecte a treballar conjuntament urgent, crec jo, que és una proposta de treball de l'espiritualitat a l'escola, eh? Treball de l'espiritualitat. Això s'està deixant molt de banda. Hi ha llocs com Quebec, Canadà i altres llocs on l'espiritualitat, no només des d'una perspectiva confessional, sinó també des de l'àmbit públic, es té molt més en compte. I pel que estem veient en el que són les dinàmiques d'adolescents, de casos de suïcidis, etc., convé molt treballar l'aspecte de l'espiritualitat.
Sí, sí, sí. Que, a més, és molt buscada, de vegades, fins i tot fora de l'àmbit cristià o de l'Església. Seguim parlant amb Eloi Aran, que és el responsable, el cap de l'àrea pastoral i socioeducativa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Tenint en compte que es troba en aquesta trobada, en aquesta jornada de demà a Montserrat, mestres i professors de centres públics i concertats, què poden aprendre els uns dels altres?
Mira, jo crec que de l'àmbit públic, de l'escola pública, del docent de religió a l'escola pública, cal aprendre aquesta capacitat de paciència, de diàleg, de trobada, de crear un espai de llibertat dins d'una societat plural, tolerant i respectuosa, on tothom col·labora. Malgrat els discursos contraris, malgrat no ser fàcil, malgrat tots els malgrats, jo crec que aquesta presència del professor de religió en un àmbit públic, en l'escola pública, jo crec que això és molt important. I, per altra banda, l'àmbit de l'escola concertada, confessional, aprendre que l'escola és molt més que un currículum, que una educació, que hi ha una educació integral que cerca el desvetllament de la persona, no? Que no tot es redueix a una maquinària estatal, a xifres, a capricis d'ideologies reductores que s'imposen, no? És a dir, que existeix un espai d'iniciativa social evangèlica on hi ha molta feina a fer i que es fa des de fa segles ja.
Precisament sobre xifres, els alumnes que estudien religió optativa a l'escola pública catalana han passat en 10 anys de ser gairebé el 25%, un de cada 4, a només un 12,5, és a dir, un de cada 8, segons dades del Ministeri d'Educació recollides ara fa uns dies pel diari Ara. En altres paraules, durant el curs 2010-2011 eren un de cada 4 escolaritzats i el 2020-2021 només un de cada 8. En canvi, a l'ensenyament concertat la tendència sembla que és la contrària, ja que es passa del 70% al 90%. Les xifres a Catalunya, en qualsevol cas, contrasten amb les del conjunt d'Espanya, on són gairebé la meitat dels alumnes de centres públics els que han triat estudiar religió aquests últims anys. Bé, què us diuen aquestes xifres, els professors?
Bé, d'entrada, denota, fent una lectura àmplia de país, que estem creant uns analfabets religiosos, i això també és analfabetisme cultural. Atenció, ens estem fent mal com a país, com a societat, i en aquest aspecte tots els agents implicats hi tenim responsabilitat, tant des de l'àmbit públic com des del mateix àmbit de les religions confessionals que tenen, diguem, tracte amb l'Estat per poder donar religió. Aquí hi ha un buit que hem de trobar una solució. Per altra banda, educar és guiar, i per guiar cal oferir rutes de sentit, saber on anar, més enllà d'equipar els alumnes amb competències i coneixements, no? Que sembla que sigui l'únic objectiu. Educar, guiar, és saber fer camí amb l'altre, conviure-ho, aguantar-lo també, i saber estar amb ell, conèixer-lo, no? Llavors, que, per altra banda, que has dit que a l'escola cristiana, concertada, confessional, hi ha un 90% que fa religió. Això és interessant, perquè aviam sortien també les dades de que l'escola concertada acull el mateix alumnat, percentatge d'alumnat més que la pública. És a dir, tenim una realitat igual de complexa que la pública. Per tant, la complexitat, la diversitat, no és un problema, perquè la classe de religió, l'escola concertada, no és un problema, perquè s'adapta, busca com fer camí, com poder arribar a l'alumne, que això vagi a favor de l'alumne, i no és problemàtic. No?
I les famílies s'integren en un model d'escola cristiana. Saben quina escola és, sí, aquesta on van els seus fills, encara fins i tot que ells no hi creguin o que professin fins i tot altres creences. Bé, i finalment, ja per acabar, com funciona? Aprofitem per preguntar-li com està ara mateix tot l'àmbit de la pastoral a l'Escola Cristiana de Catalunya, que recordem que escolaritza un de cada 4 alumnes a Catalunya i em sembla que 2/3 de les escoles concertades.
Sí, aproximadament seria aquesta data, potser una mica menys, però va, en definitiva, jo la veritat estic molt, molt apassionat amb la meva feina d'identitat i missió a l'Escola Cristiana i estic veient coses molt maques, no? Per exemple, tot un treball de sinodalitat, de treball conjunt que s'està fent, no? Per exemple, és el segon any que fem 2 trobades al curs de responsables de pastoral educativa institucional. I ens coordinem, planifiquem, fem accions conjuntes com en ATZ, ens enriquim amb comunicacions com el butlletí d'embregades. Han anat sortint tot d'iniciatives que ens fa prendre un to molt, molt optimista pel que fa a l'acció evangelitzadora a les escoles.
Sens dubte que és una oferta complementària, aquesta de la pastoral, però que també fa un servei, i segur que fa molt bé a molts nois i noies, nens i nenes i famílies d'aquestes escoles. Aquestes 400 escoles, déu-n'hi-do, més o menys.
Sí.
Moltes gràcies a Eloi Aran, responsable, cap de pastoral i l'àrea socioeducativa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Que vagi molt bé demà a la 17a jornada de mestres i professors de religió a Montserrat. Fins una altra i bona Pasqua.
Moltíssimes gràcies i bona Pasqua.
D'altra banda, com us hem anunciat al principi, parlem de la sèrie Assaltar la Bíblia amb noves veus de l'assaig català que coincideixen de la mà de l'editorial Fragmenta. S'acaben de publicar ja 4 llibres d'aquest assaig, Breu història del mandat, de Borja Bagunyà, Dominaràs la terra, de Pilar Codony, de La nuesa, de Víctor Pérez i Flores, i Poder i desig, d'Anna Pazos. Ens acompanya la coordinadora d'aquesta sèrie de fragment editorial, la periodista, escriptora i traductora Anna Ponsoda. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Moltes gràcies. De com definiria aquesta sèrie, Assaltar la Bíblia? És un títol una mica provocador, eh?
Sí, una mica gamberro, eh? Sí,
bé,
sí.
Alternatiu, podem dir també, no?
És una mica, aquesta era la idea, o sigui, d'anar a, no diríem extreure, però sí a posar llum sobre allò que encara ens pot dir la Bíblia avui i sobretot que ens permeti debatre sobre temes que ens preocupen ara, no? I per això, doncs, els temes que veureu als assajos, doncs, són molt contemporanis i ens interpel·len.
Sí, a més, surten de textos bíblics concrets, de vegades més petits, a vegades més amplis, i a partir d'aquí, doncs, una visió des del moment actual. Anem per parts, si li sembla. El sacrifici d'Isaac, el capítol 22 del Gènesi. A partir d'aquí s'ha construït el llibre Breu història del mandat, el mandat d'Abraham a Isaac, aquell famós mandat de matar el fill, que finalment Déu diu que no ho faci, però que gràcies per haver-lo obeït, en essència és una mica això, i Borja Bagunyà analitza els lligams entre la realitat i la consciència i els mecanismes que l'home ha creat per orientar la seva acció, no?
Sí.
Des del misteri de Déu.
Exacte, ell li interessava, diguéssim, exposar de quin context feia possible que una veu et donés un ordre com aquella, no? I et sentissis mogut a obeir-la, no? I com ha canviat els contextos per una mica, doncs, pensar de quina manera ens donem avui ordres a nosaltres mateixos, no? Ja no hi ha aquesta veu que apareix, doncs, del no-res, però hi ha un mandat social, hi ha, doncs, un estrès de la consciència, i hi ha, doncs, bé, doncs, hi ha hagut una evolució, no?, d'aquesta manera de parlar amb nosaltres mateixos. I això és el que a ell li interessava, i, de fet, quan ho vam presentar aquest primer volum de la col·lecció amb el Xavier Albertí, no?, amb el dramaturg, el director, sí, d'escena, etc. I va ser com... I va ser molt interessant perquè hi havia un vincle, no?, entre el creador i el creador, no? I de quina manera, doncs, els dramaturgs, doncs, mouen els fils dels personatges, no?, perquè facin unes coses o unes altres, no? I va anar, doncs, des d'Isaac als personatges que busquen un autor, no? Uh-huh. Aquesta desorientació en busca d'una autoria.
Aquest llibre de la sèrie, el primer, Breu història del mandat, de Borja Bagunyà, com els altres tres, és un text relativament breu, el llibre és petit, té un format petit, sembla d'aquells llibres que et portes al transport públic i llegeixes ràpid, però és dens, llegir-lo.
Sí.
I podríem dir que és com més hermenèutic, exegètic, una mica des,
sí,
de la modernitat.
Entre la teoria de la comunicació i l'anàlisi literari, no? Ell comença, doncs, això per Abraham i Isaac, després passa a Hamlet, no?, a l'espectre del pare, no? Dius, a Hamlet també se li apareix algú i també li dona una ordre, no? Però ja comença a dubtar d'aquest espectre, no? Fins a les veus actuals que ens parlen a l'interior de la consciència, no? I és una mica un recorregut, doncs, d'aquest mandat.
Doncs molt bé, recomanem aquest llibre. Anem als altres tres, encara que sigui més breument.
Sí.
A partir del segon relat de la creació, Pilar Codony ofereix, des d'aquest segon llibre de la sèrie, Dominaràs la terra, així es titula, doncs una anàlisi o una visió sobre el que és la història del domini masculí en el món, no? El que diríem el masclisme,
sí,
no? Per entendre'ns.
El patriarcat, sí.
El patriarcat, podem dir-ho de diferents maneres, més modernes o més tradicionals.
Sí.
I Pilar Codony, que és l'autora més jove d'aquests quatre que comencen,
sí,
la sèrie, ofereix també un relat, un assaig interessant, oi? Com el definiria?
Jo no estic molt contenta, per mi és el més radical de tots, perquè és el que té una tesi més forta, no? I llavors també et permet debatre i fer avançar una mica la cultura, no?, que d'això es tracta. És un debat que als anys 70 i 80 ja es va tenir molt, no?, que és quina relació hi ha entre el mite judeocristià de la creació i la depredació ecològica. I aquest debat, doncs, que bueno, últimament doncs, no se'n parlava tant, li hem volgut doncs, tornar a donar vigència, no? Perquè hem pensat doncs, que si ens relacionem d'una altra manera amb la divinitat, doncs, també ens relacionarem d'una altra manera amb la natura, i ella assenyala molt doncs, com les cultures animistes doncs, són les que menys han depredat el seu medi, són els únics espais on, per exemple, encara hi ha boscos madurs. No?
A més, només cal llegir la Laudato Si o recórrer alguns documents del Papa Francesc per veure que aquesta veu de Déu dominaràs la Terra no vol dir una supremacia absoluta no? de l'ésser humà i encara menys de l'home.
S'ha interpretat de maneres diferents al llarg de la història, però és veritat que el Papa Francesc doncs, va molt a l'essència no? del cristianisme i recull una mica doncs, des de Sant Francesc d'Assís doncs, a aquesta sensibilitat dels peregrins, no? Que, bueno, de veure en la natura també una cosa sagrada, no com un paganisme, no com un... No? Com... Exacte.
Sí, sí, sí. Exacte. El tercer llibre d'aquesta sèrie de fragment editorial, Assaltar la Bíblia, es titula De la nuesa, i el seu autor és Víctor Pérez i Flores, que d'alguna manera, a partir de l'Evangeli de Marc, que parla de tres cossos nus, concretament, ell fa la seva anàlisi a partir de la visió doncs, d'un endimoniat i tot el que és aquest significat, no? De la nuesa en molts sentits, en el corporal i en l'espiritual.
Exacte. Ell estava molt interessat, diguéssim, per aquell deixeble que és l'últim, no?, a abandonar Jesús i que fuig corrent al final perquè els guàrdies no el detenguin i li estiren el llençol i quede nu, no? Mm-hmm. Doncs partint d'aquesta pericopa, doncs el Víctor ens diu, bueno, un cos nu l'assimilem a que ara mateix per la pròpia societat del consum sexualitzada a un cos pornogràfic, no? Però un cos nu també vol dir moltes coses, també és indefensió, no? També és abjecció. I al voltant d'aquest evangeli, doncs ell dona toms a aquesta polisèmia.
Aquest evangeli de Marc que apunta a la creu, també la nuesa de Jesús,
bueno,
no?
Bueno, aquesta és la gran nuesa que plana sobre totes les altres, no?
I finalment, perquè se'ns acaba el temps, Poder i desig és el quart llibre d'aquesta sèrie Assaltar la Bíblia de fragment editorial i l'autora és Anna Pazos, que aquí parla, doncs això, entre poder i desig, entre l'eros masculí i l'eros femení, doncs aquest desig, no?
Sí, ella se centra en aquest passatge de Potifar i la seva dona, no? En aquell moment en què Josep, el patriarca, entra a servir a casa de Potifar, la seva dona se n'encandila, intenta doncs, allitar-s'hi, ell, com que és fidel al que havia a la seva paraula, diu que no, perquè té una llibertat interior superior a les circumstàncies, i ell analitza, llavors bé, la dona se sent ultratjada i diu que n'ha intentat abusar, no? I aleshores hi ha tota una una relació entre el poder de l'un i de l'altre i com es relacionen doncs, aquest desig i aquest poder. No? I ella sobretot vol posar l'èmfasi en el poder interior del qui se sent cridat a una cosa més alta, no? Com és Josep, que és el que li permet doncs, fer front a totes les dificultats.
Doncs bé, ho hem de deixar, però recomanem avui aquesta col·lecció, aquesta sèrie, millor dit, Assaltar la Bíblia, de fragment editorial, amb els primers quatre llibres, petits però ben intensos,
sí.
Breu història del mandat, Dominaràs la Terra, de la nuesa i Poder i desig. Alguns llibres ja s'han presentat, els dos últims seran concretament a partir de l'1 de juny, durant el juny, no? De la nuesa l'1 de juny, i després el 14 de juny, Poder i desig a Barcelona. Que vagi molt bé, moltes gràcies, Anna Ponsola, per haver-nos acompanyat.
Ignasi.
Fins una altra, que vagi molt bé. I bon Sant Jordi, també.
Gràcies. Que cap pecat no quedi mai per la vergonya a dins teu.
Volem fixar els ulls. Compartim amb vosaltres avui El Crist ha ressuscitat, un tema de Matt Maher interpretat en català pel grup Worship.cat. Ens ambienta la celebració de la Pasqua i particularment aquest segon diumenge en l'octava de la Resurrecció. Tots, lliurement morint per tots. I breument us expliquem que ha estat notícia, com sabeu, el GAC del programa de TV3 Està passant, que es va dedicar el 4 d'abril passat a la Mare de Déu del Rocío. Els bisbes de Catalunya han manifestat el seu rebuig davant d'una paròdia de la qual diuen que fereix la sensibilitat de moltes persones i particularment la de tots els creients que sota aquesta advocació de la Mare de Déu guarden la seva fe i les seves tradicions religioses, i anima a la televisió pública a respectar tota creença. No és l'única veu, la dels bisbes de Catalunya, que s'ha manifestat en un sentit o en un altre. A més, el Centre de Pastoral Litúrgica ha presentat aquesta setmana al Seminari de Barcelona el llibre El pelegrinatge ecumènic del Vaticà II als nostres dies, escrit per Antoni Matabosc, que va ser present a l'acte, i també amb la participació del director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Carles Armengol, entre altres personalitats. I acabem recordant que s'han fet aquesta setmana a Barcelona les 38è Jornades Nacionals de Capítols Catedralicis, amb el lema La Catedral, Culte i Pastoral. Fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia. Tornem divendres vinent a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 700, buidat de 3 de l'Ona Mitja. Novament, bona Pasqua, bona setmana, adeu-siau.